L'Observatori. Un tros de ciència a Ràdio 4. Anna Banyeres.
Bona tarda, ben retrobats un dia més al temps de la divulgació científica. Avui dues recerques amb un objectiu, conèixer. La primera, descobrirem quin és el perfil de la persona que pateix insomni i els perquès. En segon lloc, desvetllarem quins beneficis atorguen els espais verds al desenvolupament cognitiu dels nens en edat escolar. Us hi apunteu? Som-hi!
L'Observatori. La ciència té vida. A Ràdio 4.
L'insomni sempre s'ha associat a la gent gran, sobretot les dones, per raons d'edat. Però ara un estudi demostra que qui pateix insomni són les dones d'entre 45 i 65 anys, amb estudis superiors, no fumadora, que consumeix alcohol de forma esporàdica i en situació laboral activa. És el perfil del pacient amb insomni que s'ha presentat en el Congrés de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària que s'ha celebrat a Gijón. Qui n'és responsable és el doctor Jesús Pujol, del grup de treball de neurologia de la CEMFIC. Doctor Jesús Pujol, molt bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Un estudi que demostra aquest perfil de pacient amb insomni. Però com s'ha treballat?
Molt bé. Bueno, això és un estudi de bastantes persones, un estudi de 384 persones, que s'ha fet doncs, en base a la població que normalment ve a visitar-se en un centre de salut. No? O sigui, podríem dir que és població representativa del grup d'individus de la societat bueno, que necessiten tenir algun control de salut rutinari o d'aquell grup de població doncs, que en algun moment determinat de la seva vida demana ser visitat, demana assistència sanitària. No? Bueno, podríem dir que pràcticament avui en dia els estudis que es fan sobre la població que va visitar-se als centres de salut són bastant representatius de la societat en general, doncs en aquest cas doncs de Catalunya o d'Aragó, que va ser on es va fer aquest estudi o d'on sigui.
I aquest estudi, doctor, desmunta mites?
Jo penso que no. En el que fa referència a l'insomni en concret, doncs ja sabem que d'alguna manera doncs, tots al llarg de la nostra vida doncs, el patirem. No considerem que l'insomni sigui un problema crònic de salut fins que bueno, hi ha una espècie d'acord a nivell dels experts en son, no? Que no es pot considerar un insomni com crònic si no és un insomni que es deu 3 dies a la setmana durant 3 mesos consecutius. Però, d'alguna manera, l'insomni està molt vinculat, veiem que està molt vinculat doncs, a malalties mentals relacionades amb l'ansietat i la depressió, però, en certa manera, també va molt relacionat amb tots aquests aspectes que indueixen en nosaltres un canvi emocional que impliqui estats de depressió, és a dir, de tristesa, de frustració i estats també d'ansietat, d'estrès, de preocupació i, per desgràcia, doncs, aquestes situacions, aquests estats emocionals són molt freqüents en la nostra societat actual pel model de societat en el que vivim i en les circumstàncies de crisi econòmica, crisi possiblement també de valors actuals, doncs també hem de considerar que no és estrany que això succeeixi i que sigui més freqüent en dones, que això no té res a veure amb aquestes circumstàncies en les que m'estic referint ara, sinó que ja sabíem, per molts estudis epidemiològics que s'han fet sobre l'insomni, doncs que les dones tenen més tendència o més risc d'acabar patint nits d'insomni o un insomni patològic com el que em referia abans que els homes.
Existiria, per tant, un component biològic?
Possiblement un component biològic, o podríem dir que possiblement sigui un component biològic, això no ho hem arribat a demostrar a través de cap estudi, podria ser un component biològic o simplement un component relacionat amb el paper de la dona a la societat, no? Tal com deia abans, l'insomni molts cops està vinculat a situacions emocionals que ens impliquen aquest risc d'ansietat i depressió, i possiblement la dona, doncs, pel seu paper a la societat, té, està més exposada a aquestes situacions de risc.
Parlava sobretot d'aquests trets diferencials, en doctor Pujol, però hi ha un component que no l'hem esmentat, és el fet de la dona que viu en l'àmbit urbà. No parlem, en aquest cas, de les dones que viuen en un àmbit rural. Aquí hi hauria també un altre tret característic diferencial?
És molt possible que la diferència en la prevalència d'insomni o en les possibilitats d'acabar patint insomni que té una persona en el món urbà i en el món rural, avui dia podríem dir que són pràcticament les mateixes. No? Tampoc hem de pensar que el que indueix l'insomni és determinats enclavaments poblacionals, sinó moltes vegades pot ser el model de vida. Però tampoc podem, a través de les conclusions d'aquest estudi ni cap altre, veure que viure en un àmbit rural sigui directament representatiu d'un model de vida doncs, més saludable a nivell biològic, més saludable a nivell psicològic, que actuï com a element preventiu de poder patir insomni o d'altres problemes de salut mental. No?
Aquest seria un punt que quedaria definit. Hi ha un altre punt que ens ha cridat molt l'atenció respecte d'aquest estudi, és el fet que normalment també aquesta associació d'insomni l'hem feta sempre a la gent que ha treballat sobretot de nit. I en aquest estudi es demostra que el 68% d'aquestes dones treballa en horari diurn.
Bueno, doncs ja dic, possiblement el que succeeix quan hi ha torns diferenciats, quan existeix un horari de treball diurn o un horari de treball nocturn estable, possiblement, si aquest torn de treball és estable, possiblement no tingui molt impacte sobre la qualitat del son. Quan una persona no pot dormir perquè hi ha canvis de torns, llavors potser no parlaríem tant d'insomni, sinó d'un problema d'adaptació als canvis de torn. El fet de que les persones que resulten més afectades en aquest estudi per l'insomni facin torns de treball estables diurns, doncs d'alguna manera ve a recordar una mica la tessitura de que en situacions en el que els torns de treball siguin estables, el risc de tenir insomni doncs no es diferencia molt del qui treballa sempre en torn de matí i del qui treballa sempre en torn de tarda. Mm. En aquest estudi, el fet que aquestes persones treballessin de dia possiblement sigui més indicatiu de que són més representatives de la situació habitual a la societat en general, que no pas de que el fet de treballar de dia pugui ser un factor predisponent també per patir insomni.
Component biològica, component econòmica, component de precarització laboral, això conflueix en el que vostès també han tractat en aquest congrés de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, on s'ha presentat aquest estudi, que és la relació qualitat i quantitat del son. Com afecta això a la salut?
Bueno, la veritat és que el son és un hàbit més, no? Els metges de família i tots els professionals d'atenció primària, metges i infermeres, un dels treballs importants que fem és el treball dels hàbits. No? I ens hem centrat durant molt de temps en millorar hàbits que demostradament sabem que són nocius per a la salut, com pugui ser el tabaquisme, per exemple. Però hem de pensar també que en la nostra vida un dels hàbits molt importants és la dieta i per això doncs hem de treballar i hem de motivar a les persones a les quals atenem doncs, perquè tinguin en compte doncs, que la dieta és un element important a cuidar i a millorar per tenir una vida saludable, l'exercici físic. I un element en el que potser hem viscut d'esquena molt de temps, que és el tema del son, doncs és que és inevitable pràcticament que tingui impacte sobre la salut. Passem un terç de la nostra vida, la passem dormint. I quan estem dormint, això no és com quan apaguem els dispositius electrònics de casa nostra, és a dir, no és com quan apaguem l'ordinador que l'apaguem i allí no passa res, no? El nostre el nostre microprocessador, que és el nostre cervell, continua treballant i mentre dormim passen coses. Per tant, si no tenim un descans de qualitat, el que aquesta sèrie d'operacions, aquest taller de reparacions nocturn del que acostuma a parlar el doctor Estivill, que condiciona que el nostre cos tingui una sèrie de processos de millora de les seves activitats biològiques, dels seus circuits fisiològics naturals, si no està aquest son amb una bona qualitat, no es produeixen tots aquests fenòmens i després les repercussions que tenim el dia són molt evidents. No sols per l'excés de son, és a dir, per la tendència a quedar-nos adormits en un moment en què no l'hauríem de fer o vulgui dormir més hores, no? Sinó que avui en dia ja sabem que, per exemple, tornant al tema de l'insomni, doncs la persona que té insomni baixa el seu rendiment professional, el seu rendiment acadèmic, està més irritable. Les persones que treballen en entorns canviants, a les que també ens referíem abans, tenen més risc de tenir accidents laborals i accidents de trànsit, fins i tot quan aquestes persones no expressen en cap moment que sentin que tenen un dèficit de son o sense que en cap moment expressin que notin que han dormit malament, sinó que simplement pel fet d'alterar el ritme circadià acaben tenint més risc d'accidents. També sabem avui dia que un problema molt, molt habitual a la nostra societat, que és la síndrome d'apnea del son, doncs està relacionada doncs amb l'augment del risc cardiovascular, amb l'augment del risc de patir doncs infarts cardíacs, infarts cerebrals, amb el risc de tenir càncer, amb el risc de tenir arrítmies. Per tant, saber el que passa durant la son pels professionals sanitaris és molt important, preguntar-li a les persones a les que tenim com dormen, si se senten bé al principi al llevar-se o al final del dia és important, i si ronquen, si no ronquen, si es mouen mentre estan dormint, és molt important, perquè evidentment de la qualitat del son no en depèn només el rendiment vital i intel·lectual que puguem tenir, sinó que d'una mala qualitat o de coses que passin durant el son, doncs se'n poden desprendre altres conseqüències negatives per a la salut.
Per tant, es desprèn, doctor Pujol, que una història clínica ben orientada és la millor solució, més que tranquil·litzants o hipnòtics?
Els tranquil·litzants o hipnòtics han resultat durant molt de temps una sortida ràpida quan el professional sanitari, sobretot el metge d'atenció primària, es trobava davant d'una queixa del son. Si mirem el tema des de certa distància, evidentment el diagnòstic concret d'una patologia del son s'ha de fer per part dels especialistes del son i molts cops o pràcticament sempre és molt necessari acabar en una unitat de la son fent un estudi adequat. Però el diagnòstic de sospita de que pugui existir algun problema relacionat amb alguna patologia del son es pot fer simplement amb una història clínica. La història clínica és preguntar-li coses al pacient. De vegades no cal ni tan sols fer ni exploracions físiques, ni tan sols de vegades cal fer ni proves complementàries. Simplement amb una conversa feta a la persona que tenim al davant, i molts cops, això també s'ha de dir, en el son és molt important, entrevistant al company de llit o d'habitació d'aquesta persona, que és el nostre pacient, doncs tenim molta informació per nosaltres poder concloure si existeix o no un problema al son d'aquesta persona, i a partir d'aquí ho podem tractar des de la consulta d'atenció primària, o de vegades necessitem derivar al pacient doncs amb una unitat del son doncs perquè confirmi que el que té aquesta persona és una apnea del son o té un trastorn del comportament en la fase REM que fa que durant la nit doncs visqui molt els seus somnis i parli, i es mogui, etc.
Per tant, la conclusió que podem extreure és que, sigui quin sigui l'origen, el millor és parlar-lo, i amb això es pot trobar solucions. Doctor Jesús Pujol, membre del grup de treball de neurologia de la Societat de Medicina Familiar i Comunitària, la SEMFIC, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Observatori i haver-nos explicat els detalls d'aquest estudi i les conseqüències que se'n poden derivar si un no vigila què fa amb el seu son. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i bon dia a tothom.
L'Observatori a Ràdio 4. Thank you.
Els espais verds influeixen en el desenvolupament cognitiu en nens. Aquesta és la conclusió d'un estudi que ha coordinat el professor Jordi Sunyer, investigador del CREAL, centre aliat a l'IS Global. Professor Sunyer, molt bona tarda.
Bona tarda.
Hi ha un vincle entre l'exposició als espais verds a l'escola i el desenvolupament cognitiu en nens. Com s'ha arribat a aquesta conclusió?
Bé, aquest estudi el que vam fer és analitzar 39 escoles, tots els nens de segon, tercer i quart, és a dir, quasi 2.600 nens, i el que vam fer és fer-los exàmens neuropsicològics 4 vegades durant un any i veure com les seves funcions cognitives, és a dir, capacitats mentals que es van desenvolupant en l'edat escolar, anaven creixent. I la troballa és que aquest desenvolupament, aquest creixement, aquestes funcions cognitives, per exemple, la memòria de treball o la disminució en la manca d'atenció, doncs milloraven més en escoles que la quantitat de vegetació en l'interior de l'escola i a la perifèria de l'escola era més intensa que en escoles que aquesta intensitat era menor.
Tot, per tant, va en proporció a aquest espai verd. En funció de si n'hi ha més, aquesta capacitat cognitiva augmenta, redueix el que és la capacitat d'atenció. Si no n'hi ha tant, això, els percentatges m'imagino que redueixen. Amb independència de l'educació que hi hagi a la família, de l'ètnia o de l'ocupació dels pares?
Sí, sí. A veure, el disseny de l'estudi ja tenia en compte que les escoles fossin molt similars en quant a aquests factors, però a més nosaltres recollíem la informació individual per cada nano, no només en el conjunt de l'escola, i tenint en compte aquestes variables, nosaltres trobàvem una diferència. Per exemple, entre totes les escoles del centre de la ciutat, nosaltres hem vist que malgrat que el centre, diguem-ne, té molt poc espai verd en general, doncs sí que hi ha variacions en l'interior de l'escola i a la perifèria en quant a arbres, etc. I quan ja només agafem les escoles del centre de la ciutat també veiem aquest efecte, és a dir, que creiem que això és independent del nivell socioeconòmic d'aquests nens o del nivell socioeconòmic de la pròpia escola.
Hi havia un estudi precedent, professor Sunyer, respecte a com influïa la contaminació més propera a les escoles i es determinava justament tot el contrari. Per tant, l'aposta ha de ser crear aquests espais verds.
Clar, o sigui, nosaltres el que hem observat és, primer nosaltres ja vam publicar que més contaminació, pitjor desenvolupament. Aleshores vam estudiar el paper dels espais verds i el que, a més, nosaltres hem analitzat és quina part d'aquest benefici que produeixen els espais verds es deu en part perquè la vegetació contrarresta l'efecte negatiu de la contaminació per la pròpia capacitat de les fulles de retenir partícules o perquè els propis arbres fan un mur verd que disminueix la pròpia contaminació. I la conclusió que nosaltres hem arribat és que una part d'aquest efecte dels espais verds en el desenvolupament cognitiu dels nens es deu al seu paper en contrarrestar a la contaminació. Però això només és una part de l'efecte dels espais verds. Hi ha, segons quin sigui la funció cognitiva que estudiem, entre un 80% i un 50% de l'efecte dels espais verds que es deu a altres raons que no sigui disminuir la quantitat de partícules en l'aire. I en aquest cas nosaltres tenim algunes pistes, però no hem pogut contrastar, provar quins són els mecanismes pels quals la vegetació té aquest efecte positiu.
De totes maneres, sí que hi ha una part que nosaltres com a ciutadans podem contribuir-hi, que és utilitzar més el transport públic, reduir l'ús del vehicle privat per eliminar aquesta contaminació, en aquest cas concret, però com ho fem per augmentar els espais verds?
Oh, això és molt fàcil. Escolti, aquí, a més de tot això, clar, però això és complicat perquè fabricar un nou metro porta molt temps, etc. Però ja aquest estudi té una gran aplicació, que és que per mitigar l'efecte negatiu de la contaminació augmentem la vegetació a les escoles i això vol dir crear murs vegetals, vol dir fer parets vegetals, vol dir cobrir els sostres de vegetals. O sigui, aquí tenim la possibilitat, amb unes intervencions no molt costoses i fàcils de fer, és molt més fàcil fer això que fer un metro nou, doncs tenim la possibilitat de mitigar en part l'efecte negatiu del transport.
Per tant, en definitiva, professor Sunyer, sempre es tracta d'una actuació humana.
Evidentment. Sí, aquí intervenen dos nivells. Un és el propi que vostè deia, les famílies, els individus. Evidentment, l'ideal és que féssim servir el transport públic o el transport actiu, però moltes vegades no hi ha les condicions perquè això sigui apropiat, perquè el transport públic no és prou bo o perquè, pel que sigui. Aleshores, evidentment que hi ha una part que és individual de tots els ciutadans, que hem de tenir una millor actitud en quant a tenir aquesta sensibilitat per utilitzar al màxim el transport actiu, caminar en bicicleta o el transport públic. Però això requereix que hi hagi unes estructures i una intervenció política o intervencions comunitàries que facilitin això. I aleshores, en aquest cas, a més de l'actitud que tots hem de tenir, aquests estudis ens diuen que de cara a fer intervencions públiques, aquí n'hi ha una de senzilla, que és, escolti, facin més verdes les escoles que tindrem un benefici notable.
Sens dubte, formaria part també d'aquesta Agenda 21, que també hi contribuiria una mica més amb tot. Professor Sunyer, vostè té aquestes conclusions damunt la taula. Ha rebut alguna mena de comunicació d'aquesta administració? Hi ha alguna mena d'interès?
Bé, ja, diguem-ne que amb l'Ajuntament anterior ja n'havíem estat parlant. Ells coneixien abans de que es publiquessin els resultats i van mostrar una gran sensibilitat, i de fet ja hi ha un pla pilot amb algunes escoles per crear aquest espai verd. Jo el que animo és que en els nous consistoris, perquè això no és un problema únicament de la ciutat de Barcelona, és de totes les ciutats, siguin sensibles a això i es proposi no només fer un pla pilot, sinó una intervenció generalitzada en aquest sentit de crear, sigui com sigui, espais verds en les escoles. En el pla pilot el que estàvem fent eren murs vegetals modestos, però aquí s'ha d'estudiar com es poden fer aquests murs vegetals, vol dir jardins verticals, d'una manera ja molt més ambiciosa, és a dir, si cal cobrir tota la façana de verd amb vegetació, estudiant quin tipus de vegetals. Aquí tenim gent amb centres molt reputats que ens poden ajudar, tenim arquitectes que en aquests moments tenen una gran sensibilitat pel tema i les respostes tecnològiques doncs les tenen a l'abast. És a dir, que el que jo estic imaginant és una ciutat on les escoles tinguin les parets vegetals.
Doncs nosaltres ens hi afegim, demanem que s'hi sumin, perquè realment és una opció que és molt positiva per la salut de les persones i també per la del planeta. Professor Jordi Sunyer, investigador del CREA, el Centre Aliat de l'IES Global, moltíssimes gràcies, enhorabona per aquest estudi i a continuar treballant, que val
moltes
la pena.
Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
Bona tarda.
Adéu-siau.
Recerques que ens demostren que cal actuar si volem avançar. Així arribem al límit del temps d'aquest observatori. Salutacions de l'Adolfo Rosado a les vies de so, dirigint i presentant Anna Banyeres. Adéu-siau.